que somien amb truites.
Al mig del Montseny hi ha una escola en la que els nens somien amb truites. Molt bé, una frase molt bonica. I a més també que ve doncs molt a la idea del que avui volem parlar, perquè avui amb en David Colom, que és el nostre historiador gastronòmic, volem parlar d'això mateix, de truites.
De truites, sí.
David, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, per què parlem de truites avui?
Sí, perquè bueno, fa uns dies parlàvem de les coses de Nadal, de grans menjars, de grans plats, de plats allò molt calòrics, i ara parlarem de la truita, allò que quan comencem l'any ja farem de fer dieta, de primar-nos.
Sí.
Mira, per sopar farem una truiteta sobretot, i ja passarem.
Dius truiteta, no dius una truita, dius truiteta, una cosa petita, sí, sí. No? Bé, aquest és un dels desitjos que sempre ens posem, no? Que ens marquem, no? Quan comencem l'any. Allò de que si farem dieta, gimnàs, sí, deixarem de fumar, tal, i després no es fa res.
I per sopar menjarem poquet.
I menjarem una truiteta. Sí. Molt bé, doncs, escolta'm, parlem d'aquestes truites. A veure, una truita és una cosa fàcil de fer, molt fàcil, no?
Sí, mica la gràcia aquesta, això de dir, fem una mica sopar molt petits, és posar la truita perquè és una cosa fàcil de fer, ràpida, i després no has de netejar gaire a l'hora de netejar, de rentar els plats.
Ja. És una cosa que ens treu de moltes, com ho diríem, apuros, no? Que
sí,
diem,
sí,
està mal dit, però bé, que a vegades diem no sabem què sopar o no sabem què dinar, una truita i s'ha acabat,
sí,
no?
Sí, o fins i tot per aprofitar el que ens ha sobrat abans, que si ens ha sobrat una mica de verdura bullida, així, fem una truita i mira, aprofitem i ja està, per sortir del pas. Però la truita aquesta cosa té molt senzilla, però a la vegada també les pots fer més complexa.
Perquè, escolta, hi ha trucs per fer una bona truita? Clar, però nosaltres només posem els ous, sí, i s'ha acabat. El remenem, pim-pam,
sí,
i ja està.
Sí, en principi, per fer una truita et diuen això, que la paella sent molt calenta, que has de posar una mica de greix, que vas, normalment a casa nostra és oli, però també es podria fer amb mantega, que altres països ho fan amb mantega. I això, doncs, actua molt ràpid, tancar-la, pam-pam-pam, i que quedi una mica crueta per dins, però fora més d'auradeta, i ja estarà.
Uh-huh.
Però és allò, diuen, això és el fàcil, eh? Però les escoles de cuina diuen, no, la truita l'has d'anar plegant de mica en mica, fer copets al mànec de la paella per fer que vagi girant de mica en mica, i al final que quedi aquella amb les dues puntes. Esclar, de la truita aquesta per sortir del pas, la truita aquesta que sí, també és, un cop tens la tècnica és fàcil, però per dominar-la és difícil.
Uh-huh.
També hi ha un gran espai. Per tant, la truita és això, que és una cosa senzilla, però a la vegada es pot fer molt complexa.
Veig que és tot un art, no?, al final, a fer una truita.
Sí. I si vas allò en llocs especialitzats en truites, doncs tenen la seva tècnica que a casa ho podries arribar a fer, però costaria molt dominar la manera de fer-ho.
Bé, aquestes serien les truites normals, bé, les truites que faríem doncs, per sortir d'una cosa, de ràpid, per fer-ho,
sí,
ràpid, però... també hi ha les truites farcides, perquè, clar, podem,
sí,
farcir-la del que vulguem, no?
Del que vulguem. Podem fer-hi tant de hidrats de carboni, tipus patates, arròs, o posar-hi verdures, o posar-hi carn, o posar-hi formatge, o posar-hi verdures, o posar-hi herbes. Vull dir, gairebé tot ho posem... Ara no se m'acut res, no hi podem posar dins la truita.
Però clar, sí, perquè tu sí, penses sí, que tinc a la cuina i gairebé tot, gairebé tot, ho pots posar-ho dins una truita. Ho pots,
sí,
fer una truita de... qualsevol cosa.
Qualsevol cosa. Sí, és una de les gràcies de la truita. Pots fer-ho senzilla o anar-la complicant de posar-hi coses. A vegades pots fer-hi moltes coses i la tècnica és la mateixa de sempre. És una de les gràcies de la truita.
Uh-huh. I, escolta, i el nom de truita, d'on ve?
Truita és hi ha una mica de debat. Va, debat. La gent no es tira els plats pel cap discutint-se, però que no saben ben bé d'on ve. I hi ha gent que diu que ve del fet d'assimilar aquesta truita d'ous amb la truita de riu. Perquè la forma es pot arribar a semblar, ves el fet de tenir la paella així saltant, s'assemblaria la truita quan salta pel riu.
Bueno, saltant, quan ho fem nosaltres,
sí,
no?, amb la paella. Que
sí, el fem saltant nosaltres. Sí. La gràcia és aquesta, diuen això, que es mou i que la forma s'assembla aquesta truita i que es va acabar doncs, donant amb aquest nom de truita igual que el del peix.
Però això seria en català,
en
perquè
català.
Clar, en castellà, per exemple,
sí,
és tortilla, no?
Tortilla. En castellà vindria de torta, que seria més tipus pastís o una cosa més gruixa, una massa de farina, i després doncs, aquesta tortilla seria, com que era plana, doncs semblaria aquesta tortilla, aquesta torta, que diuen en castellà. Ves, ja, a Sud-amèrica, per exemple, doncs, hi ha aquestes, o a Centroamèrica, aquestes tortilles de blat,
sí,
blat
sí,
de moro, també, mm-hmm, i per ells la tortilla és això. Vull dir que ja... perquè s'assembla amb l'altra, i una mica, doncs, com a reals colonitzadors, van dir aquesta mena de masses que fan els inques o els asteques, s'assemblen a les tortilles que mengem nosaltres. Uh-huh. I a mi que va donant aquest nom.
Escolta'm, i la truita, per exemple... Bé, a França, per exemple, és l'omelet, no?
Omelet, sí, sí, i el nom és totalment diferent, però sembla que aquest nom ha fet fortuna a moltes parts del món. I per exemple, en anglès també se'n diu omelet, però de fet el nom ve del francès. Uh-huh. I ells, doncs, aquesta paraula venen perquè ells entenen la truita com una que tingui una capa exterior així molt fina i que contingui l'interior més sucós. I aquest exterior doncs, seria, en francès, la mel, que és làmina, la mel, l'omel, l'omelet.
I aquí va quedar el nom.
El nom omelet doncs, ve d'aquí, d'aquesta capa exterior, que a vegades és ben cuit i té la capa molt, molt gruixuda, però es manté el nom.
Aquest producte que fem amb els ous, la truita ve de molt lluny, és molt antiga o no?
No en sabem ben bé quan comença, però podem entendre que sí, perquè és una tècnica que és tan senzilla doncs que sí, que des del mateix moment que es domina el foc, doncs ja es menja la... es fan truites. Perquè els ous encara són més antics que el domini del foc. Els humans doncs, ja anaven a robar ous d'aus, com mànecs, oques, ocells més petits, els ous se'ls menjaven segurament crus. Però quan es va començar a dominar el foc, entenem que devien agafar pedres calentes i feien els ous batuts allà a sobre, els ous crus com un ou ferrat, feien allà sobre la làmina calenta, la pedra calenta, sí. I s'ho menjaven així, suposem. Perquè no...
Però que ho feien amb ous de dinosauri, per exemple.
De dinosauri no, perquè... No crec. Perquè... Bueno, de fet, no, segurament no, perquè no van coincidir mai humans i dinosaures, tot i que els picapedres ens vulguin fer creure, no és així. No han coincidit mai, sinó que devien agafar ous d'aus salvatges, tipus mànecs, oques, o d'aus més ocells més petits. Els hi robaven els ous, anaven al niu, els robaven els ous i...
Perquè, clar, amb gallines no ho feia perquè no n'hi havia.
No, les gallines van arribar més tard. Les van arribar ja domesticades i els van portar els fenicis, que venien d'Àsia, venien del sud de la Xina, segurament, es diu. Van arribar aquestes gallines i van triomfar els ous de gallina perquè les gallines, a diferència d'altres ous, ponen ous cada dia. Uh-huh. Té una temporalitat, aquells ous, que les de gallines, si estan ben cuidades, tot l'any poden anar donant ous.
Clar. Ja ho deien que ve de molt lluny això, suposo que els romans també ho feien, no? També sí, feien truites, o
sí,
no?
Sí, els romans ja les coneixien i eren molt populars, menjaven tant pobres com rics, i bé, si mirem receptaris ens parlen de truites, però ens parlen de les més difícils, per tant ja podem entendre que les fàcils ja els teníem per mà i que no feia falta explicar-ho.
Quan dius les més difícils, què vols dir?
Més elaborades, amb més ingredients o fins i tot amb dolces. Hi ha algunes receptes de truites amb mel, que eren truites endolcides, que ara potser ens sobta una mica, però n'hi ha algunes encara, sí. Però els romans ja en feien, vull dir que és una cosa que ve de molt antic.
Molt bé. Home, hi ha restaurants o segons quins llocs vas, a vegades també et donen aquestes truites dolces, com dius, o si més no, alcohòliques.
Sí.
No, perquè et posen, per exemple, com un licor per sobre i el cremen, o un whisky, un flamejat, o un conyac, sí. Un flamejat, no? Uh-huh. I també t'ho ofereixen com a un postre, a vegades.
Sí. I ara, això és clar, movia molt de la cuina clàssica, que li agradava allò... sofisticar les coses, ara un restaurant lloc modern no et farà una truita dolça. Però sí que encara se poden trobar alguns llocs.
Els romans deies que sí, que ja en feien. L'edat mitjana també es van fer, truites,
sí,
o no?
Sí, encara era una cosa que es van anar mantenint. Els ous potser una mica més difícils de trobar pels pobres, però els rics sí que en menjaven, els pobres menjaven més ocasionalment, menjaven truites. Però sí, els receptaris no te'n parla allò, agafa ous, bat-los i fes la paella calenta, perquè tothom ja sabia fer. I en canvi t'hi posen receptes una mica més elaborades o més específiques. Hi ha una recepta que es diu salviat, que si te la mires tens una truita amb sàlvia a dins. Allò picada petita, feta amb mantega, i tenia un nom particular. I això és una mica l'antecedent de les truites a les fines herbes que fan els francesos avui en dia. O després hi havia truites que portaven cansalada, espècies... Vull dir, el fet que no t'expliquessin ben bé com es feia la truita, però et diguessin els ingredients que portava, és perquè ja es donava per fet que tothom sabia fer les truites.
Ja. Bé, com dèiem abans, una truita és un d'aquells productes, una d'aquelles coses que hi pots posar-hi de tot, eh? Vull dir, que la pots fer a la teva imaginació. Jo ara estava pensant que hi ha èpoques de l'any... Bé, ara es menja truita tot l'any, no? Però vull dir que abans, sobretot, hi havia èpoques de l'any que es menjaven més truites que d'altres. Sí. Per exemple, la Quaresma... Quan és la Quaresma, sempre diem, menjarem una truita de botifarra i no sé què.
Molt per Carnestoltes, just abans de Quaresma.
Abans de Quaresma, vull dir, pel Carnestoltes. Sí. Quan arribava la Quaresma, és a dir, abans que arribés, no?
Sí.
I sempre es menjava, doncs, moltes truites. Jo, el dijous llarder, per exemple, dies així assenyalats, sempre hi havia lo típic, la truita de botifarra.
Sí.
Tenia algun significat,
sí, això? Sí, la tradició aquesta d'associar-vos amb el Carnestoltes ve d'antic perquè a l'edat mitjana... Durant la Quaresma no es podien menjar ous. Per tant, el que feia la gent era aprofitar quan podien menjar-ne, de la carnestoltes, per menjar ous. Per tant, fent un gran consum d'ous, perquè deien, d'aquí la setmana que ve ja no en podrem menjar. Per tant, doncs aprofitem el que tenim ara, perquè després ja no podrem menjar i haurem de llançar aquests ous.
Així ja tenia una raó de ser, això,
sí,
no?
Sí, sí, que s'ha d'economitzar els ous que tens ara, perquè més endavant els hauràs de llançar. I es va anar quedant aquesta tradició d'associar la carnestoltes amb els ous, que més endavant ara mateix, per exemple, no té sentit religiós de menjar ous per tants ous per carnestoltes, si durant la quaresma pots menjar.
Clar.
Però això, a finals de l'edat mitjana es va canviar els preceptes i es va permetre menjar ous. Però encara ens ha quedat aquesta tradició d'associar carnestoltes i ous.
A l'edat moderna s'ha continuat sent protagonista la truita o no?
Sí, es va continuar fent truites i després doncs, fa gràcia veure en receptaris d'aquests de cuina clàssica que els francesos són molt aficionats a posar noms als plats, allò de un plat que és aquesta carn amb aquesta salsa, doncs anem a tal lloc, de tal, vinculada a tal persona, a tal lloc. Doncs les truites també, moltes truites doncs, tenen nom segons els ingredients que porti. A vegades allò, a les versions molt senzilles, però et posa un nom molt rimbombant. He fet una mica de llista, on vegis uns quants.
A veure, sorprèn-nos.
Sí, la truita alsaciana que porta xucrut.
Ostres,
sí, sí.
Ostres, bé, bueno.
No, suposo que si sap mesurar el xucrut, la quantitat.
Suposo que deu ser bona, també,
sí,
clar.
Sí, sí, sí. La truita xiduc, que porta ceba i perot. La truita cressi, que porta pastanaga. La truita xoasí, que porta enciam i nata.
Enciam i nata?
Combinacions...
Aquesta ens costaria una
mica. Ens grinyola una mica aquesta combinació, però...
Potser la tastem i és boníssima.
Potser és boníssima, sí, 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 sí. Jo no l'he tastat. Hi ha la clamart, que porta pèsols. La d'Ibarrí, que porta coliflor i serfull. La florentina, que porta espinacs, i vull dir, he començat a parlar i he arribat a la F, però encara n'hi ha moltes i moltes més.
No, no, el que dèiem, una truita pot ser de qualsevol cosa. Li posem un nom d'aquests i sí. Quedem tan bé, no?
Sí, sí,
perquè,
sí.
Clar, una truita d'espinacs, nosaltres coneixem truita d'espinacs.
Sí, sí,
i aquí
sí.
És florentina, has dit?
Florentina, sí, florentina. Perquè la cuina clàssica, doncs, amb un plat que porta... Quan cuina clàssica ens parla d'un plat a la florentina, sabem que porta espinacs. D'una manera que els cuiners o els gastrons s'entenguessin i pogués, no dir espinacs, que potser queda una mica pobre, que sí, a la florentina sí. Sembla que vesteixi.
Sembla qui sap què, no?
Sembla qui sap què, sí.
Era màrqueting, sí, sí, màrqueting sí, de l'època també.
I usaven aquests noms una mica perquè la gent ho conegués i perquè els entesos doncs, poguessin una mica doncs, demostrar el seu coneixement.
Lluir-se,
sí, sí.
Escolta, David, pot ser els dos llocs geogràfics en els que es fan més truites o són més coneguts i tal i qual, pot ser l'estat espanyol i França. Ho dic perquè sempre que diem, dius, què vols, una truita a la francesa o una truita espanyola, no?
Sí, no tant perquè siguin els llocs més que se'n fan més, sinó perquè, mira, acabat donant nom a aquests dos tipus de truita i més de cara a nosaltres, no? Després l'espanyol i la francesa, perquè són els que ens queden més a prop, però potser, no ho sé, m'ho invento, eh? A Suècia, ells diran truita, no sé, d'Alemanya.
Yeah.
Vull dir, per nosaltres sí que són els dos models principals, que són la francesa seria aquesta truita plegada i l'espanyola que seria la truita plana en forma de disc. I després doncs, aquestes dues maneres de fer-les, doncs cada una s'adapta a l'ingredient que hi poses. Per exemple, la truita espanyola porta patates i aquesta forma de disc va bé perquè pots fer una mica més cuita, pots refredar. En canvi, una truita plegada amb patata quedaria molt estranya, molt informe, no,
sí, sí.
No aguantaria tan bé. Per tant, mica la forma de fer i el contingut s'han de mica de casar que cadascú s'adaptin l'una a l'altra.
I aquesta truita de patata, per exemple, ja es feia fa molts anys o no? O és una cosa que ha vingut ara fa poc?
Sí, és relativament moderna perquè l'ús de la patata també és relativament modern. La patata durant molts segles va ser una cosa denostada que es deia pels pobres o pels porcs fins i tot. Perquè no es menjava. Sí, sí, fins al segle XIX la gent una mica de nivell no menjava patata perquè això és de pobres o... Nosaltres no mengem això. Però a partir del XIX començava a aparèixer algun receptari, és allò que deia, mira, patata, pots fer això, pots fer allò, com que era una cosa barata i a més era versàtil, doncs a vegades deien allò llistes de coses que pots fer, que si pots fer xafada, pots fer bullida, pots fer fregida, pots fer en truita i doncs aquí doncs, ja et veus que sí que ja es feien truites però tampoc era allò el gran plat.
Clar.
I com a gran plat veiem que per aquí comencen a aparèixer algunes mostres a Extremadura. I diu que la truita de patates ve d'Extremadura, i hi ha qui diu. Hi ha gent que dirà, no, això ve del País Basc, no, això de Galícia. Hi ha molta disputa sobre quin és l'origen real de la truita de patates. És una cosa molt... Segurament devia néixer moltes cases a la vegada i cada lloc devia anar fent la seva tècnica. I ara, de Clar. Fet, si vas a alguns llocs on hi ha truita de patates més líquides, més cuites... i cada lloc té un estil diferent.
Bé, una de les polèmiques que sempre hi ha és si es posa ceba o no es posa ceba a la truita de patates,
sí, sí,
no?
Sí, sí, aquesta és una altra discussió.
Una altra discussió d'aquelles, la truita de patates, amb ceba o sense ceba, no?
Sí, sí, nosaltres ja... avui no ens hi posarem perquè encara ens barallaríem.
Que cadascú posi el que vulgui,
sí,
no?
Sí, el que vulgui. Bueno, si és de patata, que porti patata almenys, però després la resta, mira, vés-ho vestint com puguis i... I que es noti la patata, però que tampoc sigui només patata.
Home, en Ferran Adrià va fer la mítica truita de patates amb xips, no?
Sí, sí, sí. I mica recuperant aquesta idea d'això, de ser una tècnica per aprofitar altres ingredients. Allò, no, potser va néixer allò, patates que li quedaven al fons de la bossa, allò que ningú vol, uh-huh. I va dir, mira, posem un bou i fem la truita i l'aprofitem. És una manera de veure allò, de recuperar aquella idea de truita com a manera de reaprofitar aliments que són bons, però que potser no han sobrat abans.
Home, a veure, l'estat espanyol és conegut, si més no gastronòmicament parlant, per ser un dels llocs més importants del món en quant a la gastronomia, però també quan venen la gent de turisme, el primer que et demanen és la paella, la sangria i la truita de patates.
Sí, 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 s'ha convertit en un emblema de la cuina espanyola, realment, la truita de patates.
Però escolta, David, hi ha algun lloc especial en el que l'especialitat sigui aquesta, la truita de patates? Algun lloc que diguis, s'ha d'anar allà a menjar aquesta truita?
Hi ha llocs, però tampoc se'n sabria dir. A Galícia hi ha alguns llocs allò molt, molt especials, fer truita de patates, els pinxos bascos, que des de la truita la necessites fer més cuita, més passada, perquè no s'enxafi, perquè la tallen a daus, o Andalusia, Extremadura, però no, ara mateix no et sabria dir allò un lloc molt especial. No sé si tu en coneixes algun, allò que diguis, anem aquí...
Home, no ho sé, jo crec que hi havia un restaurant per França, no?, també, que l'especialitat era la truita de patat. Ah, i la truita?
Sí.
La truita,
sí.
No, de patates. La truita, truita, en
sí,
general,
sí, sí.
No?,
ja.
Que és un dels llocs més insignes del món, no?,
sí,
que tothom
sí, sí.
Hi va.
Sí, sí, sí. A França hi ha un lloc, al Mont Saint-Michel, que ja és un castell que té molta solera,
sí.
I després a dins hi ha un restaurant que en diuen la Mère Poulard, la Mare Poulard, el cognom Poulard, i doncs aquí fan una truita batuda. Agafen, hi ha uns senyors allò vestits allò amb unes túniques vermelles, allò com mudats com de fa 200 anys, i els senyors tenen uns bols allò grans d'aquests d'aram, de coure, i estan batent. Cloc, 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 cloc. Vés el soroll que fas, allò un so molt... Sembla gaire... És molt rítmic, i sembla gairebé que sigui música electrònica.
Sí.
Cloc, 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 cloc.
Però tota l'estona estan fent això.
Sí, sí, van tornant, ara una, ara l'altra, i la truita realment queda molt batuda, molt, molt inflada, molt plena d'aire. I després fan unes paelles amb un foc de llenya. És clar, no tindràs una paella allò, amb un mànec petitet de 20 centímetres, sinó que siguin mànecs allò d'un metre per no cremar-se ells. I van fent la truita al foc. I després aquella truita van girant i queda com una truita a la francesa que coneixem nosaltres,
sí.
Però inflada i molt, molt gruixuda. Però això és el plat insigne d'aquest restaurant. Hi ha gent que va expressament a Mont Saint-Michel per menjar aquestes truites que són molt...
Imagina't.
Molt famós, hi ha tot l'espectacle aquest dels senyors vestits, del so aquest que es va repetint, de fer-ho al foc, que diuen que agafa gust de torrat, de gust de llenya... I és allò, una cosa molt senzilla, que al final són ous i una mica de sal i la mantega per fer la truita, però te la vesteixen tant i realment la gent paga... Home, esclar, com a...
Per menjar la truita, per veure tot l'espectacle,
sí, sí,
com
sí,
dius tu, no?
Potser pagues 10-12 euros per una truita, que...
Déu-n'hi-do.
Però si t'ho vesteixen...
Sí que ens surt cara, la truita.
Si t'ho vesteixen, doncs sembla que pagues amb més gust.
Escolta, es pot dir que la truita és un menjar d'aquells... quan no es té temps, és a dir, quan no es té temps, què mengem? Truita.
Truita. Sí, 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 és això, és allò, anar ràpid i vinga, i per sortir del pas. I realment, com que és tan senzill i no et porta gaire feina, no embruts, més embruts la paella i un bol o un platet per batre els ous, vull dir que no porta molta feina, que és una cosa fàcil de fer. I de fet, doncs, a tot el món doncs, es mengen truites així com a cosa ràpida, com a cosa informal, i després també hi ha plats elaborats en truita. Al Japó doncs, ja té un plat que diu Omurice, que és una truita amb arròs, que si fan una muntanya d'arròs allò saltejada, posen la truita a sobre, com que és tan líquida, te la tallen amb un ganivet i ves la truita a sobre i queda tapant aquell arròs, que és tot
sí,
un espectacle.
Sí.
Vull dir que la truita és una cosa molt senzilla, però que si la fas bé, amb tècnica, amb saber fer, doncs arriba a vestir molt i val la pena fer-ne, sí, sí.
Això ho dius que ho fan al Japó?
Al Japó, sí, en deuen Omurice.
Bé, però tampoc hem d'anar tan lluny, perquè, per exemple... Ara estic pensant la meva iaia, em fèiem truites d'arròs, també.
Truites d'arròs, sí, sí.
O
sí.
Truites de farina, que també en feien.
Sí, 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 és allò, com aprofitar... Mira, saps la farina d'enfarinar el peix i amb aquell lluit barrejo l'ou i la farina que he fet servir abans i em faig una truita i, mira, per aprofitar, per no llançar res. I la idea de la truita és aquesta, allò. molt frugal, molt aprofitar, i a la vegada també es pot vestir i fer aquestes truites de mer polar, que en idea són senzilles, però en algunes que són més complexes.
Clar, la truita es pot considerar un plat de pobres? O estava considerat un plat de pobres?
Sí, en algunes èpoques es pot considerar un plat de pobres, però en èpoques es pot considerar un plat de rics, perquè dèiem això, que qui no té ous on somia truites. Penso que està al principi, que dèiem nens que somien en truites i aquesta idea de somiar una truita, que és allò que no tens res i somies una cosa que no pots abastar com si una truita, que al cap i a la fi són dos ous batuts i fregits. I ha hagut sempre aquesta dicotomia, que si és una cosa de pobres, de rics, però al final és una cosa que tothom acaba coneguent. I els rics en mengen amb coses barrejades a dins, els pobres en mengen sola a la francesa.
Bé, el que sí que és cert és que és una de les coses més esteses arreu del món i més fàcils de fer, eh?
Sí.
I, perquè, clar, si les vols farcides i tal, sí, però si vols una truita normal i corrent, com diríem a la francesa, que no
sí,
porten
sí.
res a dins, gairebé,
sí.
És facilíssim de fer i gairebé tothom s'hi atreveix.
Sí. L'idea és aquesta, que tothom s'hi atreveix. I després, si en saps més, doncs la fas més ben feta, entre cometes, perquè totes estan ben fetes, i cadascú se la fa de la seva manera, si més cuita, més crua, amb un ingredient, amb un altre, o més temps, amb mantega, amb oli, vull dir que dona per molt una truita, i no sé, és una cosa que gairebé menjant, gairebé no diari, però setmanalment gairebé sempre menjant.
David Colom, el nostre historiador gastronòmic, i avui ens ha portat tota una senyora de la gastronomia, la
sí,
truita.
La truita.
Que vagi molt i molt bé, que tinguis bona setmana.
Gràcies.
Fins la pròxima.
Fins la pròxima. Adéu.